partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.
A reveure fins d'un altre. Això és el Club del Cocodril. Els records i els mites, la llegenda musical. Escoltant l'Albert Malla, que té molt per explicar.
Gràcies, Leslie. Gràcies, Cocodrils, per estar novament en connexió. La pròxima hora del programa és especial perquè repassarem, recuperarem, compartirem les 10 cançons més versionades de tota la història.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words.
Killing me softly with his song.
Killing me softly with his song.
Suavemente me mata con su canción.
With his song, telling my whole life with his words, killing me softly.
És la número 10.
I
l'estem escoltant en la seva versió més popular, la de la Roberta Flack. La cançó.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chill in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how.
Després d'escoltar aquesta cançó anomenada Vincent i dedicada a Vincent Van Gogh, interpretada per Don McLean,
starry, starry night,
ja saps, Coco, el d'American Pie,
flaming flowers that brightly blaze,
estava interpretant-la en directe en el Teatre Troubadour de Los Angeles i entre el públic hi havia la cantant Lori Lieberman, que es va sentir tan fascinada que en aquell mateix moment va començar a escriure un poema anomenat Suaument m'està matant amb la seva cançó. De la música s'acabaria encarregant un equip de provada solvència, Norm Gerbel i Charles Fox, que eren els mateixos del mític Oh Happy Day. Lori Lieberman va estrenar el tema en un disc de 1971 que segurament molt pocs guardeu a les vostres discoteques.
Mm-hmm.
No, no estava gens malament. Però Roberta Flack va descobrir la cançó en el fil musical d'un avió mentre anava de Los Angeles a Nova York i va decidir publicar-la immediatament. Corria 1973. La versió universal de Roberta Flack va ocupar 3 mesos d'intens treball en l'estudi, però l'esforç es veuria recompensat amb 3 premis Grammy. Gairebé al mateix temps la va publicar el refinat Johnny Mathis, canviant, evidentment, el gènere de femení a masculí. Però la peça va reviure els seus millors dies el 1996, és a dir, 23 anys més tard va ser novament número 1 a la Gran Bretanya i també als Estats Units, gràcies al hip-hop lleuger dels Figures. El temazo ha tingut diverses versions insòlites, entre les que destaquem una que ens fa especialment ràbia, una pseudo-flamenca que va fer Pitingo.
Hoy que alguien cantaba una buena canción, una muchacha dulce, un ángel, dije yo, qué estilo aquel, qué suerte, pude reconocer de su anima.
Killing Me Softly With His Song és la número 10 entre les cançons més versionades de tots els temps. En el 9, Me and Bobby McGee.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans.
L'actor i cantautor Chris Christopherson, que entre les seves múltiples conquestes també havia tingut un rotllete amb Janis Joplin, va escriure aquest tema el 1970 a partir del nom d'una secretària, Bobby McGee, que treballava a les oficines de la seva editorial. Es tractava d'una història liberadora i romàntica, una traducció country de l'esperit de Jack Kerouac i del seu llibre En el camí. Però Bobby McGee no va funcionar en la seva primera versió, la de Roger Miller, ni va destacar en la que va fer el propi Chris Christopherson en el seu debut discogràfic el 1971, fins que va arribar ella. Però Janis Joplin va fer història des de l'altre barri. El seu Me and Bobby McGee era el segon número 1 pòstum de la història de la música pop després d'aquell Sitting on the Dock of the Bay d'Otis Redding.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time.
Sí, va ser número 1 pòstum de Janis Joplin. El seu mèrit va ser convertir aquella Me and Bobby McGee en una cançó salvatge, nòmada i liberal. Era com el seu autèntic alter ego. La va versionar Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Chet Atkins, Waylon Jennings, però res comparable a la volcànica fúria blues rock de la malaurada Janis Joplin. La 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 la.
Best I can, come on, and the barber.
I una de les moltes versions curioses d'aquesta peça la va protagonitzar Olivia Newton-John 7 anys abans de ser parella de ball oficial de John Travolta. Ella volia fer-se un foradet com a baladista romàntica i sentimental i va publicar un disc que es deia com aquesta cançó de Bob Dylan, If Not For You. On també incluïa versions de The Band o de Gordon Lightfoot i Me and Bobby McGee. Bus of flight in Baton Rouge, heading for the train, feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, took us all the way to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana, I was blowing sad. Me and Bobby McGee, número 9 entre les 10 cançons més versionades del pop-rock de tota la història. En el número 8, Ain't No Sunshine, de Bill Withers.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone, if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away.
I aquest senyor que està cantant, Bill Withers, després de 9 anys a la Marina i un treball en una fàbrica de tasses de vàter, va debutar als 32 anys, el 1972, amb aquests dos minuts de desolació que li van inspirar la visió de la pel·lícula Dies de Vino i Roses. Recordeu, amb Jack Lemmon fent d'alcohòlic amb la seva parella. Produïa Booker T. Jones i Stephen Stills tocava la guitarra. Però aquest tema, Ain't No Sunshine, va aparèixer en un principi com a cara B de Harlem, una cançó de la que avui ningú se'n recorda. Els DJs de ràdio van ser capaços de capgirar els plans inicials perquè els agradava molt més la cara B, aquest Ain't No Sunshine, que també ha versionat gent tan important com Prince, Tom Jones, Paul McCartney, Sting o, per exemple, el rei del country, Kenny Rogers.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away.
Ah, i també la va fer Michael Jackson quan encara era jove i negre i tan brillant com sempre.
Ain't no sunshine when she's gone.
Ain't No Sunshine. En el número 8 de les 10 més versionades del pop. En el 7, What a Wonderful World.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by.
La cançó de Pell de Gallina de Louis Armstrong que esteu escoltant es va publicar originalment el 1968, tot i que el director de la seva discogràfica, la ABC Records, no les tenia totes, perquè deia que era una cursilada i que no arribaria gaire lluny. Fins i tot Louis Armstrong va accedir a cobrar molt poca cosa, només $250, per assegurar-se de que els músics de l'orquestra, per gravar la cançó, també cobrarien.
And I think to myself, what a wonderful world.
Els autors de la cançó no van voler pensar en un petit detall, i és que ja existia un gran tema que es deia igual, What a Wonderful World, que era anterior i que era de Sam Cooke.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Una gran cançó que va ser coneguda per als cocodrils més joves gràcies a ser inclosa a la banda sonora original de la pel·lícula Único Testigo, protagonitzada per Harrison Ford. Sona en una escena tremenda. Però aquell segon món meravellós, el que va popularitzar Louis Armstrong, encara va ser més popular. I al costat de la interpretació clàssica de Louis que estàvem escoltant i que va gravar poc abans de morir, emociona la versió que la malaurada Eva Cassidy va enregistrar en directe en un petit pub el 1996, quan ella ja estava sotmesa a una forta medicació i només 6 setmanes abans de morir per un càncer de pell, amb només 33 anys.
Yeah. Any likes it? Okay. I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, oh, what a wonderful world.
Quasi ningú es va donar compte de la veu meravellosa que tenia Eva Cassidy durant la seva breu vida. Però l'any 2001 apareixia entre les 20 millors veus de tots els temps en una macroenquesta de la BBC.
They'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, oh, what a wonderful world.
També va gravar aquesta cançó Tony Bennett amb la seva elegància característica, i el malaguanyat Joey Ramone, la veu dels Ramones, que li agradava molt cantar-la en directe. I curiosament, també va ser la cançó que va escollir l'amic, l'enyorat Tony Ronald, per cantar en directe quan ja estava bastant fotut, pocs mesos abans de la seva mort, en el decurs de la festa del 18è aniversari d'aquest programa que estàs escoltant, del Cocodril Club, celebrada a la discoteca Barrocos de Barcelona el 22 d'abril del 2012.
Yo últimamente había pasado algunos pasajes un poco con la salud un poco fuertes, y hoy me gustaría cantar una canción que está dedicada a la vida, de cuando uno se levanta por la mañana a pesar de todos los problemas y que hay una crisis y tal, pero vale la pena levantarse, ver los árboles verdes, las flores, los niños pequeños, vale la pena. La canción es esta, se llama Wonderful World. ¡Qué mundo más maravilloso! ¡Ahí va!
I see trees of green, red roses too,
I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Tony Ronald sempre en el record dels cocodrils.
I see skies of blue.
Escoltes Cocodril Club.
And clouds of white. Bright, blessed day. Dark
side. El programa Revival de l'Albert Malla.
Well, I think to myself, what a wonderful world.
What a wonderful world en el número 7 de les 10 més versionades de la història del pop-rock. I en el 6... Johnny B. Good de Chuck Berry. Com va néixer Johnny B. Good? Doncs aquesta cançó, que jo m'imagino que tots els aspirants a ser estrella del rock and roll alguna vegada han cantat, és una peça més o menys autobiogràfica que el 1958 va llançar la fama a un graduat en maquillatge i perruqueria de nom Chuck Berry. L'autor va canviar That Little Colored Boy, aquest petit noi de color, per Country Boy, aquest noi de camp, per arribar a un públic més ampli. El nom de Johnny era un homenatge al pianista Johnny Johnson, amb el que Chuck Berry va tocar en moltes ocasions durant els anys 50. L'any 2000, per cert, Johnson es va querellar sense èxit contra Chuck Berry, reclamant que havia estat el coautor de molts dels seus temes, inclòs aquest. L'ha fet molta gent. Per exemple, Keith Richards, dels Rolling Stones, va dir que va ser la primera cançó de rock que va escoltar la seva vida. També la van fer els Beatles en els seus inicis. I Jerry Lee Lewis i Bill Haley, i els Grateful Dead, i Al Kooper, i Jimi Hendrix, o els madrilenys Burning. I la va fer en francès Johnny Hallyday. Però dintre de les versions més curioses, t'imagines a John Denver cantant això?
We're out of Louisiana, close to New Orleans. We're back up in the woods among the evergreens. That's a long cabin made of earth and wood. Well, if the country boy named Johnny B. Good, he never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar like a ringing bell. Go, 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 Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go.
Johnny B. Good, interpretat en directe per el gran John Denver. També la van fer els ensucrats Carpenters i fins i tot, curiosament, un ídol de jovenetes, Leif Garrett, te'n recordes d'ell, la va gravar el 1977. Johnny B. Good. En el número 6 de les 10 cançons del pop-rock més versionades de tota la història. Recorda que si t'has dormit, si t'has despistat, si has fet tard, aquí sí que tens una segona oportunitat. Pots recuperar tots els últims programes emesos per escoltar-los o descarregar-los en diferit a través del quiosc ivox.com. Ivox s'escriu amb V2OS, acaba amb X, ivox.com, i a la recerca, a buscar, poses Cocodril Club i et sortiran sense cap problema. A banda de que moltes de les emissores que emeten aquest programa, i en són més de 100 arreu de Catalunya i Andorra en diferents dies i horaris, també deixen el podcast per escoltar el programa en diferit a disposició dels seus respectius oients. I en el grup del Facebook del programa, que cada vegada està més distret, algú deixa anar aquesta reflexió. A esta altura de la vida no estamos para privarnos de nada. Ya sea un buen vino, un buen beso, un buen amante, un buen cigarro o mandar a hacer puñetas a quien se lo merezca. A esta altura de la vida estamos para darnos todos los gustos en vida.
Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
I en el número 5...
How many roads must a man walk down before you call him a man?
Blowing in the wind.
How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
Diuen que aquell Bob Dylan de 19 anys que estava lluitant per fer-se el rei del Greenwich Village de Nova York es va ventilar la lletra d'aquest temazo en només 10 minuts.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
I per la música es va limitar a prendre prestada una antiga cançó d'esclaus, No More Action Block. Eren els anys en què Dylan apenas es concedia unes poques hores de son perquè no se li escapessin les idees que estaven bullint en el seu cap. Aquesta peça de, en aparença, filosofia oriental tàntrica es va poder escoltar per primera vegada en el Club Gardens el 19 d'abril del 1962.
Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see?
I només un mes més tard,
the answer, my friend, is blowing in the wind.
Es va reproduir la lletra, la melodia i la progressió harmònica a la portada del mític número 6 de la revista Broadside. Un alumne de la Universitat de Nova Jersey, Laurie White, va comprar aquella revista, va tocar la cançó amb la seva banda estudiantil i el 1963, quan es va editar el disc The Free Healing, va fer creure al setmanari Newsweek que Bob Dylan li havia pispat el tema.
Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry?
Però, curiosament, abans de que Bob Dylan publiqués la cançó, el seu representant, Albert Grossman, la va cedir al trio de folk vocal Peter, Paul and Mary, que a l'estiu del 63 la portarien al número 2 de les llistes.
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bé, les versions així de tall folk són moltes, innumerables. Des de Pete Seeger a Judy Collins, o els Quinton Trio, o els Seekers. Però potser algun cocodril es portarà una agradable sorpresa si l'escolta en la veu de la joveníssima Cher.
How many roads must a man
És la veu de Cher del 1965. Un altre adolescent de l'època, Stevie Wonder, el mestre, va saber traslladar aquest Blowing in the Wind al primer lloc de les llistes de Rhythm and Blues l'estiu de 1966. És un joveníssim Stevie Wonder. La resposta continua estant en el vent i Blowing in the Wind és la número 5 de les 10 cançons més versionades de la història del pop-rock. En el número 4... I Can Get No Satisfaction, escrita per Mick Jagger i Keith Richards. Però com va néixer? En aquest cas va ser Morfeo que va fer arribar la inspiració. I novament el mític 1965, un any musicalment molt intens. Era una nit de maig. Keith Richards va somiar aquest punteig de guitarra del Satisfaction. Ell era previngut i per si alguna vegada li passava una cosa així, sempre a la tauleta de nit tenia una gravadora a punt. Es va despertar perquè tenia ganes de fer pipí, però abans de tornar-se a dormir va gravar la tonada perquè el matí següent comprovés que no ho havia del tot somiat, que allò era real. I Morrito Jagger va rematar la jugada amb un text rebel i inconformista. Una crònica generacional de frustracions sobre la vida moderna, la carretera, el sexe i els mitjans de comunicació. La combinació de música, lletra i guitarra distorsionada era dinamita pura. També va ser la primera cançó dels Rolling Stones que va arribar a ser número 1 als Estats Units.
I'm the one.
versions de Satisfaction? Moltes. Però, sens dubte, la més memorable és la que va fer el 1966 Otis Redding. Curiosament, aquesta secció de metalls que va incloure a la seva versió de Satisfaction Otis Redding va ser la idea original de Keith Richards, que la resta dels Stones es van carregar. Aquesta cançó l'han versionat procedències amb tan poc pedigrí rocker com Samantha Fox, que la va gravar en el seu debut el 1987 en clau disco chimpum chimpum. També la va fer Britney Spears. Però nosaltres ens quedem amb qui ens la va descobrir en la seva brillant adaptació al castellà i que van ser els nostres bons amics de Lone Star. Amb Pere Gené al capdavant de la banda. Satisfaction.
Oh, no, no, no.
4 entre les 10 més versionades de la història.
Oh, hey, hey. Lo digo yo.
I en el número 3...
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Esclar, my way.
My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way.
La cançó que gairebé tot el món identifica amb Frankie Sinatra va néixer el 1967 en llengua francesa i amb el títol de Com d'habitude, com de costum. Era una història sobre el cansament de la vida conjugal que va escriure Gilles Thibault i a la que van posar música Jacques Rebeau i un dels personatges més populars de la França, Yeye, que va morir molt jove, Claude François.
Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude.
I en el seu moment es va comentar que aquesta història, en realitat, constituïa una cruel venjança del seductor Clo-Clo cap a la cantant Franz Gall, amb la que havia estat embolicat.
Tu me tournes le dos, comme d'habitude.
Però els pocs mesos de ser publicada, el canadenc Paul Anka va escoltar la cançó a la tele francesa. Immediatament es va enamorar d'aquesta melodia i la va transformar a l'anglès en una història d'orgull i reivindicació personal. En fi, un text perfecte per un personatge d'una vida tan intensa i singular com Frank Sinatra. El 12 d'abril del 2004, coincidint amb el 35è aniversari de la seva gravació, la discogràfica Warner va promoure la difusió simultània d'aquest tema en qualsevol de les seves versions a través de 35.000 emissores de ràdio i va assegurar que My Way era el tema més radiat de la història. Va tenir moltes versions, el mateix Paul Anka, sol o amb Julio Iglesias, Tom Jones, Elvis Presley. Molts dels nostres convidats han escollit la de Nina Simone.
And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Yes, regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful footstep along the byway. Yeah, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off
Això és Cocodril Club.
I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing.
El programa revival de l'Albert Malla.
Un programa que, malgrat tots els obstacles, sempre hem pogut fer a la nostra manera, com diu la cançó. Una cançó que està en el número 3 entre les 10 més versionades de tots els temps del pop-rock. I que ha tingut moltes versions insòlites. Per exemple, la va fer un joveníssim David Bowie. Però ell va assumir l'adaptació a l'anglès del Com d'Habitude original, el que escoltàvem en la veu de Claude François. Li va dir Even a fool learns to love. Fins i tot un tonto aprèn a estimar. Una història en la que un noi dissimula la seva debilitat per la noia més guapa del grup. També la van fer amb estil punk els Sid Vicious. I amb bel canto la van fer los tres tenores. I una de les versions que potser us fa més ràbia, Lolai la pura, va ser la dels Gypsy Kings a Sombreusa, al costat de Joan Baez en clau de rumbeta.
Yo sé que no vendrás por este día tanto lo olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor hay como el mío. Dejar y la vivir ahí en este mundo de tristeza. Dejar y la vivir ahí mi manera. Yo quiero ser, hay nada más, prefiero.
Insòlita versió del My Way en castellà amb la Joan Baez acompanyada per els Gypsy Kings.
Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido.
My Way en el número 3 de les 10 més versionades de la història del pop, i en el número 2, Georgia on my man. Howard Carmichael era actor, intèrpret i baladista que ja havia escrit peces com Stardust
Georgia,
el 1930,
Georgia,
quan va començar a dissenyar el piano la melodia superlativa de Georgia on my mind.
Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Però a Carmichael sempre li feia molta mandra escriure les cançons. A ell li agradava escriure la música. Així que va encomanar la lletra a un amic seu que era banquer i que vivia a Nova York, Stuart Gorrell. l'estat de Geòrgia va aprofitar la immensa popularitat de la cançó per proclamar-les el seu himne oficial el 1979. Tot i que sembla gairebé segur que el tema al·ludia a la germana del compositor, que es deia Georgia Carmichael. Ja el 1931, el saxofonista de jazz Frankie Trombauer va aconseguir un èxit instantani amb aquesta peça, que va passar per mans i veus tan distingides com les de Louis Armstrong, D'Angelo Reinhardt, Billie Holiday, Willie Nelson, Tom Jones, The Band o James Brown. Fins i tot aquell nen prodigi Steve Winwood la va gravar per a l'Spencer Davis Group el 1965. Ivan Morrison la va gravar finalment el 2002, després d'haver-la fet seva en molts concerts en directe.
Georgia, Georgia, the whole day through.
Que bé, no? A tu també t'agrada molt Van Morrison? Però hem de reconèixer que la versió per antonomàcia d'aquest George On My Mind és de Ray Charles.
Oh, 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 Georgia, Georgia.
Georgia On My Mind en el número 2 de les 10 més versionades. I en el número 1... Yesterday.
Yesterday, all my troubles seem so far away.
Yesterday té el rècord Guinness a la cançó amb més versions del món. I curiosament va néixer sense el més mínim esforç. Era un matí de 1965 quan Paul McCartney es va despertar en un hotel de París amb la melodia entre els llavis. I li va semblar tan rodona que va tardar molt de temps en convèncer a si mateix de que no l'havia escoltat abans a cap lloc.
Why she had to go, I don't know, she wouldn't say.
Més difícil va resultar la lletra, perquè la llegenda diu que durant uns dies Paul McCartney estava canturrejant com a primer vers: "Oh, oh, baby, ous remenats, oh, baby, com m'agraden les teves cuixes." Això diu la llegenda, però la inspiració literària no li va arribar a Paul McCartney fins al 27 de maig de 1965 a Portugal, durant un viatge de 5 hores en cotxe entre Lisboa i Albufeira. Paul volia passar uns dies de vacances al costat de la seva xicota d'aquell temps, Jean Asher, en una casa que li havia deixat el guitarrista dels Shadows, Bruce Wells. La idea del quartet de corda i dels arranjaments són gentilesa del gran George Martin. Però, per una vegada, els Beatles no eren pioners, perquè anteriorment, el 1958, el rocker Buddy Holly ja havia recorregut arranjaments de corda amb aquest tema, True Love.
Just you know why, why you and I.
Quina meravella.
We'll buy and buy, no true love why.
Però la primera versió de la cançó més versionada de tota la història, el Yesterday dels Beatles, escrita per Paul McCartney, la va fer el baladista Matt Monroe el 1965, quan apenas era conegut el tema original dels Beatles. També la van fer Marvin Gaye el 70, Smokey Robinson, Chris Farlow, Elvis Presley, Frank Sinatra.
Yesterday, all my troubles seem so far away.
I des de Catalunya i en castellà, els Mustang.
Nada me hacía preocupar, mas hoy no puedo ya soñar, pues yo creeré el ayer, el ayer.
I la va fer Michael Bolton i Richard Clayderman, però arreu del món, la versió del Yesterday que més adhesions sempre ha tingut és el del mestre Ray Charles.
Yesterday, all my troubles seem so far away, yeah. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday.
Aquesta llista de les 10 cançons del pop-rock més versionades de tota la història s'ha elaborat creuant les dades de diverses fonts fiables com el llibre Guinness dels Rècords, la pàgina web All Music Guide o la base universal de cançons ISWC. Però hem evitat alguns títols amb moltíssimes versions que no encaixaven amb la nostra línia musical, com per exemple el White Christmas. En qualsevol cas, només ha estat una excusa per passar-ho bé. Espero i desitjo que t'hagis trobat molt a gust aquí en companyia de la música més versionada de tots els temps. No perdis la sintonia, Coco!
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Oh, I believe in yesterday.